Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts als 5 minuts més. Avui és dimecres 8 de gener del 25. Avui sí que és el dia de tornada de nou a la normalitat. A les escoles tornen a la rutina habitual i avui aquesta jornada l'estrenem amb el cel pràcticament serè, però amb temperatures fredes. Aniol Puigverd, bon dia.
Molt bon dia, Joel. Doncs sí, temperatures baixes. Tenim, per exemple, 3 graus negatius a Vall de Núria, en tenim un sota zero a Das, 2 graus ja positius a Vic, 3 graus a la Vall d'en Bas, 4 a Olot, 5 graus a Ripoll, a Camprodon, a Molló i a Ribes de Freser, 6 a Sant Feliu de Pallerols, 7 graus a Castellfollit de la Roca, a Figueres, a Santa Pau i a Roses, 8 graus a Besalú i a Banyoles, 9 graus els tenim ara mateix a Girona i 11 graus els tenim a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica per el que queda de setmana amb en Dani Ramírez.
Tenim per endavant aquesta setmana de gener, la segona, amb un temps relativament estable, no ben amb pluges, potser una mica de núvols, poca cosa a la zona del Pirineu aquesta tarda, no preveiem precipitació, i dissabte al matí també una mica més tapat, però no hi ha d'haver pluja ni nevada. I les temperatures que aniran pujant lentament, avui pujaran i també divendres, demà pràcticament estables, però podria ser que entre diumenge i dilluns de la setmana que ve baixessin, aleshores faria una mica més de fred, tot i que per ara no sembla una gran glopada d'aire fred. Bé, anem a pams, avui doncs aquest dimecres marcat per sol, alguns núvols, no descartem alguna boira al matí, al Ripollès, també cap a Osona, Lluçanès, poca cosa, i entrarà vent del sud, aquest vent del sud podrà ser moderat a la tarda i farà pujar la temperatura per sobre dels 18 graus a les comarques gironines. Ahir vam arribar a 10 graus a Vic, baixa, 12 a Olot, o 17, la més alta, la Bisbal d'Empordà, o 16, Calonge. Avui serien fins i tot una mica més altes amb aquest vent de Garbí i mala mar. Hi haurà forta maronatge de 2 metres a la Costa Brava. Tarda amb núvols prims, però ja diem que sense precipitació i aquesta temperatura clarament més suau. Vaja, que la setmana o aquest mes de gener de moment no ens portarà grans canvis. De fet, ens podríem plantar ben bé cap al dia 15, 16, sense gran situació de fred, sense cap glopada molt, molt freda, ni cap situació de pluja o de nevades. Per tant, continua mancant molta neu al Pirineu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui parlarem d'economia en el nostre informatiu. És el moment de fer balanços i de mirar cap al futur en aquest nou any. L'Associació de Comerciants d'Olot tanca una bona campanya de Nadal i comença les rebaixes amb bones perspectives.
Tot i això, la presidenta Anna Planella explica que durant aquest Nadal ha faltat que baixessin més les temperatures perquè s'han venut pocs productes d'hivern.
I en general estem contents. Hauria d'haver fet una mica més de fred, això sí, perquè llavors els articles més potencials, com són abrics, com són anoracs, doncs són els que també ens ajuden a la campanya en general d'hivern, i aquesta, bueno, aquesta anirà molt i molt bé per la campanya de rebaixes, que està ja a les portes.
Al Ripollès, els comerciants engeguen avui també el període de rebaixes i ho fan també amb esperança i amb bones sensacions.
Doncs sí, després de la bona campanya de Nadal, sobretot a les valls de Ribes i de Camprodon, els botiguers del Ripollès miren les previsions meteorològiques i és que la neu pot ser un factor clau per contribuir a les vendes.
En Jordi Terrés, tècnic de dinamització de comerç de la UIR.
Bàsicament podríem dir que, com que també ha sigut uns dies, unes festes especials, que han hagut tres ponts, ha fet que vingués molta més gent. Han venit molta més gent, és cert que aquesta gent també ha comprat més a la, als establiments de comerç de tota la comarca. En haver-hi pont i haver-hi neu també ha fet que moltes famílies pugessin amb els nens a fer aquests cursos de neus que fan a les valls, tant les pistes d'esquí, i això també ha fet que hi hagi un tema molt més familiar, que és el turisme que es busca aquí també, i que també ha pogut afavorir molt més el comerç.
8 i 4, notícia que ja us avançàvem ahir en aquest programa. L'Ajuntament de Santa Pau demana millores a la línia elèctrica per evitar talls de llarga durada com el que van patir la nit de Reis.
L'alcaldessa Cris Capó diu que és clau que facin front comú amb Sant Feliu de Pallerols per reclamar Endesa la unió de les seves línies per poder-se connectar en cas d'avaria greu. Diumenge, la caiguda d'un arbre va causar desperfectes a una línia de mitja tensió, deixant Santa Pau a les fosques durant 4 hores.
Demanar a Endesa que s'assegui amb l'Ajuntament, de fet els hi demanarà en una reunió urgent, perquè ens trobem en la situació de que Santa Pau és un final de línia i quan hi ha una avaria d'aquestes dimensions no poden connectar de cap altra manera i ens quedem moltíssimes hores sense llum.
Anem a Sant Pau de Segúries perquè pujarà un 20% la seva taxa d'escombraries. El consistori ha aprovat uns pressupostos expansius que preveuen inversions en nous projectes i per primera vegada inclouen els pressupostos participatius. Escoltem l'Albert Coma, és l'alcalde.
Aquest any tocava la pujada d'un 20%, llavors sí que hem ampliat amb moltes bonificacions amb el tema de les deixalles. Llavors, si tu, com a municipi de Sant Pau, vas durant tot l'any a la deixalleria, doncs tindràs unes bonificacions. Amb els restaurants, també, si fan un bon reciclatge i llavors hi ha dues inspeccions a través del Consell Comarcal i des del municipi i veiem que fa un bon ús del reciclatge, llavors també tenen bonificacions. Si ets família numerosa, també tindràs bonificacions.
Es redueix a la meitat el pressupost del Festival Infanteria d'Olot. Ho ha avançat el regidor d'Educació, Josep Quintana, dient que s'ha pres aquesta decisió per qüestions econòmiques.
El certamen, que es va estrenar el passat mes de maig, va ser el primer dedicat a infants de 0 a 3 anys que es feia a Catalunya.
Ha rebut molt bones crítiques i ha tingut una assistència destacada, posant en relleu la importància del joc lliure, com vostès molt bé també han assenyalat, i el moviment respectuós com a fonaments del neurodesenvolupament infantil. Celebrar un esdeveniment com aquest ha estat un gran pas per sensibilitzar la comunitat sobre la importància de la primera infància.
I des d'aquesta setmana ja estan habilitats a Olot 4 punts de recollida d'arbres naturals de Nadal.
L'objectiu és evitar que es llancin al contenidor de matèria orgànica. L'Ajuntament assegura que cada cop hi ha més consciència en aquesta matèria entre la població.
És important, un cop acabat aquest període, doncs fer una bona gestió d'aquest residu vegetal i per tant doncs és molt important, no?, que es portin els punts de recollida, que s'habiliten a diferents punts de la ciutat i que aquests no s'aboquin els contenidors, o com habitualment trobem a vegades, els contenidors d'orgànica, de matèria orgànica, perquè precisament ni és el servei que pot gestionar de manera correcta tots aquests residus, ni tampoc la maquinària que fa aquestes recollides és la idònia per poder-ho fer.
Són paraules de l'Aniol Sellabon, el regidor de Serveis Urbans. I avui també parlarem de salut, perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa permet que el pare o la mare acompanyin a l'infant en les cirurgies pediàtriques.
Des del novembre, tots els pacients menors d'edat podran entrar al quiròfan acompanyats per un dels seus progenitors. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reduir l'estrès i l'angoixa davant el procés quirúrgic tant del menor com dels seus familiars.
Escoltem el cap del Servei d'Anestèsia de l'Hospital d'Olot, Joan Ortells.
Operem nens, però operem cirurgies de pròtesi, operem cirurgies generals, cirurgies de ginecologia. No pot sotmetre a un risc d'infecció d'altres pacients pel fet que, per molt que ho demanessin famílies, poguessin entrar. Per això s'ha d'intentar dissenyar un circuit on es preservi aquesta esterilitat i no interfereixi per res amb la resta de l'activitat quirúrgica.
I atenció, perquè se'n recepten a Catalunya més de 500.000 d'ansiolítics al mes.
L'ús d'aquests medicaments entre les dones duplica el dels homes. Els metges de família alerten d'una manca de recursos i demanen més temps a consulta i més atenció psicològica.
Escoltem el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres.
Un increment, segurament un ús, allò que en diuen un ús inadequat, que bàsicament és que es prenen fàrmacs més temps del que es recomanaria, no? I això és un tema que sí que és important i des dels recursos sanitaris sí que ens hem de posar una miqueta les piles, doncs, per intentar parar el cop perquè no vagi a més, no? Perquè moltes vegades el problema d'aquests fàrmacs és que generen aquesta dependència i per tant al final se'ns cronifica a l'ús del fàrmac i probablement tampoc soluciona el problema pel qual en principi es va donar, no?
Anem als esports. Albert Roder comença una nova aventura al futbol internacional. El tècnic ripollès ha firmat com a nou tècnic del Kolding danès, club de futbol que milita a la primera divisió danesa, la segona màxima categoria del futbol d'aquell país.
El contracte vincula el tècnic ripollès amb l'entitat danesa fins a final de la temporada 2027-2028.
I el club tenista Blau Olot tanca la primera volta al País Basc aquest a proper divendres.
L'equip visitarà la pista de l'Irunleka Enea, una de les més complicades de la superdivisió. Ho farà amb una tripleta que ja li ha funcionat aquesta temporada amb Provost, Diego Pinho i Arnau Pons.
Xavier Selles és el vicepresident de l'entitat.
És un equip que ells solen jugar amb un dels seus dos jugadors nacionals, el John Ander, Ricard Beitia, Open Boldani Palacios, però és que han alineat fins a l'hora, fins avui, han alineat a sis estrangers diferents. Per tant, el ventall que tenen de tripleta és molt ampli i això te dificulta una miqueta. Més bons jugadors en general, especialment l'argentí, el Gaston, que ja és un fixe i que porta molts anys allà.
Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts als 5 minuts més. Són les 8 i 9. En uns instants, arrenquem.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
És el moment de fer balanços de com hem tancat aquesta campanya de Nadal en matèria econòmica i és moment de mirar cap al futur perquè l'Associació de Comerciants d'Olot tanca una bona campanya de Nadal i comença les rebaixes amb molt bones sensacions, Daniel.
Tot i això, la presidenta Anna Planella explica que durant aquest Nadal ha faltat que baixessin més les temperatures perquè s'han venut pocs productes d'hivern.
Guillem Guardiola.
Després del Dia de Reis, tanquem una nova campanya de Nadal pel que fa als comerços d'Olot. Des de diferents establiments de la ciutat es mostren satisfets amb les compres al comerç local durant aquestes festes, però afirmen que hauria d'haver fet més fred per poder vendre productes com abrics o jaquetes, entre d'altres. La campanya de Nadal va començar amb bones vendes durant el Pont de la Puríssima i la Fira del Pessebre, però es va estancar abans que comencessin les vacances de Nadal. La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, explica que la gent sempre va a última hora.
Això va anar molt bé per la gent de fora que va venir, i per la gent nostra també, i unes vendes que van començar bé. Llavors es va estabilitzar una miqueta, suposo que bueno, és la ressaca d'aquells 4 dies de festa, i però de seguida pues, aquestes cartes de Reis i de Tions han fet de que les vendes anessin a millor, i com sempre a última hora, perquè sempre hi ha aquest neguit d'última hora que mires la carta i sempre falta alguna cosa i els Reis han de córrer.
Des de l'ACO destaquen que durant els últims dies, abans de Reis, les compres dels diferents comerços de la ciutat s'han reactivat. A més, durant aquests dies, les rebaixes ja s'han pogut començar a notar en diferents establiments que ja han baixat els preus en alguns productes. Planella explica que, tot i que no ha fet molt de fred, la roba d'hivern s'ha de vendre durant aquest mes de rebaixes.
I en general estem contents. Hauria d'haver fet una mica més de fred, això sí, perquè llavors els articles més potencials, com són abrics, com són anoracs, doncs són els que també ens ajuden a la campanya en general d'hivern, i aquesta, bueno, aquesta anirà molt i molt bé per la campanya de rebaixes, que està ja a les portes.
A més, des de l'ACO fan una crida als garrotxins i garrotxines a seguir confiant en el comerç local i aprofitar aquests descomptes d'entre el 20 i el 50% en els productes. L'època de rebaixes d'hivern ha d'allargar-se durant aquestes 3 setmanes fins que s'acabi el gener. Tot i això, a les grans superfícies ja és habitual trobar descomptes durant tot l'any.
I els comerços del Ripollès també engeguen avui el període de rebaixes i ho fan amb esperances i amb molt bones sensacions.
Doncs sí, després de la bona campanya de Nadal, sobretot a les valls de Ribes i de Camprodon, els botiguers del Ripollès miren les previsions meteorològiques i és que la neu pot ser un factor clau per contribuir a les vendes.
Paula Sayagó.
El comerç local del Ripollès celebra una bona campanya de Nadal. Les 2 setmanes i escaig de festa i els dies en què s'han escaigut les dates marcades han contribuït a les vendes dels comerços locals, sobretot a les 2 valls de la comarca. Mentre que al Baix Ripollès les xifres són menors, els establiments de complements i serveis han sortit victoriosos a tots els indrets. La neu i el conseqüent turisme familiar han aportat aquest canvi positiu des de l'any anterior en vendes nadalenques i en quant a compres a comerç local. En parla el tècnic de dinamització de comerç de l'Auger, Jordi Tarré.
Bàsicament, podríem dir que com que també ha sigut uns dies unes festes especials, que hi ha hagut 3 ponts, ha fet que vingués molta més gent. Han venit molta més gent, és cert que aquesta gent també ha comprat més als establiments de comerç de tota la comarca. En haver-hi pont i haver-hi neu també ha fet que moltes famílies pugessin amb els nens a fer aquests cursos de neus que fan a les valls, tant les pistes d'esquí, i això també ha fet que hi hagi un tema molt més familiar, que és el turisme que es busca aquí també, i que també ha pogut afavorir molt més el comerç.
Com mana la tradició, després de Reis toquen rebaixes. Els comerciants afronten aquest període amb esperances i mirant les previsions, perquè la neu serà un factor a tenir en compte.
vist que, tot i que ara mateix no hi ha la neu que volem, però aquestes previsions que sembla que aquest any hagi de decantar cap a neu, fa també que pensem que vingui molta més gent a la comarca.
Les rebaixes s'allargaran fins al març i els descomptes seran progressius, arribant fins al 70% a finals de la campanya.
Les comarques gironines han tancat l'any amb un lleuger increment en el nombre d'aturats del 0,58%, que suposa 177 persones més en comparació amb el novembre. En total, la demarcació té 30.400 aturats, una xifra inferior a la del desembre del 23, quan hi havia 453 persones més apuntades a les llistes.
En l'àmbit de la contractació, en l'últim mes de l'any s'han firmat 16.139 documents, que suposa un 14% menys del que es van signar el mes anterior, però a la vegada un 15% més que el desembre del 2023. De fet, aquesta variació és la més alta de tot Catalunya, que ha registrat una mitjana del 5,89% en la variació anual. Pel que fa als afiliats, la demarcació també acaba l'any amb una variació negativa del 0,82%.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Notícia que hi avançava aquest programa, l'Ajuntament de Santa Pau demana millores a la línia elèctrica per evitar talls de llarga durada com el que va patir la nit de Reis.
L'alcaldessa Cris Capó diu que és clau que facin front comú a Sant Feliu de Pallerols per reclamar a Endesa la unió de les seves línies per poder-se connectar en cas d'avaria greu. Diumenge, la caiguda d'un arbre va causar desperfectes a una línia de mitja tensió, deixant Santa Pau les fosques durant 4 hores.
És una informació d'en Gerard Puigdemont.
La nit de Reis, des de les 10 i fins ben passades a les 2 de la matinada, Santa Pau es va quedar sense llum per culpa de la caiguda d'un arbre de grans dimensions que va fer caure una torre de mitja tensió. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
No pot ser, no?, que els usuaris ens quedem 4 hores, i a més una nit tan especial, no?, que la veïnada tornava molt il·lusionada, vull dir, clar, i sabem que avui en dia moltes de les nostres llars funcionen tot amb electricitat, des del fet de cuinar, d'escalfar-te, de poder-te dutxar.
Des del consistori demanen Endesa a solucions immediates per tal d'evitar talls de llum tan llargs cada vegada que passa un fet d'aquest tipus. Per sort, el darrer tall es va produir de nit.
Demanar a Endesa que s'assegui amb l'Ajuntament, de fet els hi demanarem una reunió urgent, perquè ens trobem en la situació de que Santa Pau és un final de línia i quan hi ha una avaria d'aquestes dimensions no poden connectar de cap altra manera i ens quedem moltíssimes hores sense llum.
Demanen que recuperi un antic projecte que planteja la unió del corrent elèctric de Santa Pau amb Sant Feliu de Pallerols.
Proposem recuperar una mica el projecte que es va posar sobre la taula el 2022, on es volia fer una connexió en Sant Feliu de Pallerols, i això almenys donaria una solució perquè ens trobem que l'altra companyia que sí que tenim al poble pot connectar per Mieres i, per tant, la gent que anava amb Bassols va estar relativament poques estones sense llum. En canvi, els que anem amb Endesa vam patir aquesta aturada de gairebé 4 hores i mitja.
En aquest sentit, l'alcaldessa de Santa Pau diu que és clau que el seu poble i Sant Feliu facin un front comú. Aquest dimarts al matí els operaris estaven reparant el cablejat i restituint els pals de llum. Després de la incidència, els grups electrògens van ajudar a recuperar el corrent i fer tornar la llum als veïns afectats.
I de Santa Pau anem a Sant Pau de Segúries, perquè pujarà un 20% la seva taxa d'escombraries. El consistori ha aprovat uns pressupostos expansius que preveuen inversions en nous projectes i per primera vegada inclouen els pressupostos participatius. Informa de Sant Geroté.
Les ordenances fiscals de 2025 de Sant Pau de Segúries contemplen una pujada d'un 20% de la taxa d'escombraries. Es tracta d'una mesura ja anunciada l'any passat quan l'equip de govern va entrar a l'Ajuntament i va trobar la necessitat de fer una pujada del 40% que ha volgut dividir en 2 anys i que també es vol compensar amb el màxim de bonificacions possibles. Ho explica Albert Coma, alcalde de Sant Pau de Segúries.
Aquest any tocava la pujada d'un 20%, llavors sí que hem ampliat amb moltes bonificacions amb el tema de les deixalles. Llavors si tu com a municipi de Sant Pau vas durant tot l'any a la deixalleria, doncs tindràs unes bonificacions. Amb els restaurants també, si fan un bon reciclatge i llavors hi ha 2 inspeccions a través del Consell Comarcal i des del municipi i veiem que fa un bon ús del reciclatge, llavors també tenen bonificacions. Si ets família numerosa també tindràs bonificacions, si vius sol i ets jubilat també tindràs bonificacions. Vull dir que hem incrementat, però també hem ampliat les bonificacions sobre aquesta taxa.
Aquestes puges tan marcades les atribueixen des del govern a la nova normativa europea que marca el pagament directament relacionat amb la generació de residus. D'altra banda, Sant Pau ha aprovat un pressupost 2025 lleugerament més alt que l'any passat. Com és habitual, una gran part d'aquest pressupost se l'emporta la partida de personal amb els increments diversos que pateix aquest capítol.
I partim d'un 1.122.000 euros. Sé que potser podríem tenir un pressupost molt més elevat, com altres municipis, però bueno, també has de tenir una mica dels ingressos i les despeses, no? Que s'equivalen una mica, que no estiris més una cosa que l'altra, perquè finalment s'han d'equiparar igualment. Llavors, sempre en tot un pressupost, com tot arreu, la part més voluminosa que se te'n va en el pressupost és amb el tema del pressupost.
També destaquen la partida d'inversió, que s'incrementa per tirar endavant projectes relacionats amb la llei de barris o el POSC, que serviran d'ajuda per finançar-los, així com per als primers pressupostos participatius, als quals s'ha destinat una partida de 15.000 euros.
I encara no deixem els comptes municipals perquè es redueix a la meitat el pressupost del Festival Infanteria d'Olot.
Ho ha avançat el regidor d'Educació, Josep Quintana, dient que s'ha pres aquesta decisió per qüestions econòmiques. El certamen, que es va estrenar el passat mes de maig, va ser el primer dedicat a infants de 0 a 3 anys que es feia a Catalunya.
Més detalls amb en Roger Isern.
El Festival Infanteria va néixer el maig del 2024 com el primer certamen d'arreu de Catalunya de dedicat als infants entre 0 i 3 anys. Una aposta per la primera infància que es convertia en pionera i que va tenir una valoració positiva tant per part d'organització com de les famílies que van participar. Ara, però, hi ha un petit entrebanc en un camí que semblava que era de creixement. El pressupost del festival es veu reduït a la meitat, dels 60.000 inicials als 30.000 euros, segons va anunciar en el darrer ple de l'Ajuntament d'Olot el regidor d'Educació, Josep Quintana.
El 2024 Infanteria tenia 0 euros de pressupost. Gràcies als romanents hem aconseguit fer el festival d'enguany. Aquest any, com ja vaig explicar, els pressupostos hi ha 30.000 euros. Estem mirant que les administracions col·laboren, igual que col·laboren amb la resta de festivals de la ciutat, com el Sismògraf, el Lluernia, per posar-ne dos de destacats, i mirar de fer-lo amb la mida que tocava, que és la de l'èxit, i com vam dir, si no llavors seria un festival, doncs, com deia, bianual.
El Festival Infanteria, tal i com reconeix el mateix Quintana, va tenir una primera i bona acceptació. Tot i així, els recursos pressupostaris poden frenar la seva continuïtat de celebrar-se cada any. El regidor d'Educació reconeix que la valoració va ser positiva i que és una aposta més del consistori, dedicada als infants de 0 a 3 anys.
Ha rebut molt bones crítiques i ha tingut una assistència destacada, posant en relleu la importància del joc lliure, com vostès molt bé també han assenyalat, i el moviment respectuós com a fonaments del neurodesenvolupament infantil. Celebrar un esdeveniment com aquest ha estat un gran pas per sensibilitzar la comunitat sobre la importància de la primera infància.
Que el Festival Infanteria se celebri cada 2 anys és més a prop que mai després de la reducció pressupostària que vol fer l'Ajuntament d'Olot per un certamen que va començar a caminar fa menys d'un any.
S'han acabat les festes de Nadal i és hora de veure què en fem dels arbres que hem tingut a casa. Especialment si han sigut arbres naturals. Des d'aquesta setmana ja estan habilitats a Olot 4 punts de recollida d'aquest tipus de material, d'aquest tipus de producte. Aquests arbres naturals que ens han acompanyat durant les festes nadalenques.
Doncs sí, l'objectiu és evitar que es llencin al contenidor de matèria orgànica. L'Ajuntament assegura que cada cop hi ha més consciència en aquesta matèria entre la població.
Un cop acabades les festes de Nadal, molta gent no tarda a treure de casa seva arbre de Nadal. En el cas dels arbres naturals, un any més l'Ajuntament d'Olot ha habilitat 4 punts on es pot deixar l'arbre de manera ordenada. Aquests espais són a la rodona de Sant Miquel i les Tries, a la plaça Clarà, al pic del Bac del Pla de Dalt i prop de l'estació de servei de l'Avinguda Santa Coloma. En parla Niel Cellabona, regidor de Serveis Urbans.
És important, un cop acabat aquest període, doncs fer una bona gestió d'aquest residu vegetal i, per tant, doncs és molt important, no?, que es portin els punts de recollida, que s'habiliten a diferents punts de la ciutat i que aquests no s'aboquin els contenidors, o com habitualment trobem a vegades, els contenidors d'orgànica, de matèria orgànica, perquè precisament ni és el servei que pot gestionar de manera correcta tots aquests residus, ni tampoc la maquinària que fa aquesta recollida és la idònia per poder-ho fer.
Qui ho vulgui també pot dur el seu arbre de Nadal natural a la planta de compostatge. Segons el regidor de Serveis Urbans, els veïns i veïnes d'Olot cada cop són més conscients de la importància de fer ús d'aquests punts de recollida especials.
A vegades aquests punts són més utilitzats i la gent té més consciència de que cal gestionar bé qualsevol residu que puguem generar, i aquest és un dels que identifiquem un cop s'acaben aquestes festes de Nadal. I per tant, a partir del dia 7 de gener, l'endemà del Dia de Reis, doncs aquests punts ja estaran habilitats per intentar posar-ho més fàcil.
Els 4 punts de recollida d'arbres de Nadal natural seran hàbils fins al 31 de gener.
I ja que fem balanços de les festes de Nadal, aquestes han estat especialment importants per la Torre Mossèn Tor de Can de Bànol, Paula.
La Torre Mossèn Tor ha viscut un any que ja forma part de les fites històriques de la comarca. Les activitats multitudinàries que s'han celebrat per commemorar l'efemèride han escrit una pàgina del llibre de Can de Bànol. Ara toca encarar les últimes pàgines del centenari de la Mossèn Tor per mantenir el nivell i estar a l'altura de tot el que ha succeït a la torre els darrers mesos. La clausura aposta per ser la cirereta del pastís. L'espai tancarà les portes per traslladar-se fins a la sala diagonal i així albergar a molts més veïns i visitants. Can de Bànol Cultura i Compromís portarà fins al municipi el cor de cambra del Palau de la Música Catalana. Sota el títol Canto la lluita i l'amor, la Torre Mossèn Tor posarà punt final al seu centenari. En parla el president de l'associació Can de Bànol Cultura i Compromís, Avalí Adam.
Poder tenir aquest concert del cor del Palau de la Música, que van ser ells que em van venir a veure, perquè els hi lliga, com que vam fer el centenari aquest any, al setembre, els hi lliga amb l'obra que ells presenten. Quan em van telefonar em van dir que vindrien. Van venir, aquí a la torre és impossible, ho fem al Diagonal, l'Ajuntament, gràcies que ens deixessin al Diagonal, a sala. I llavors, què passa? Serà un concert també que valdrà la pena.
Les festes s'allargaran una mica més per l'Espai Camp de Bànolenc i el concert serà el pròxim divendres 10 de gener a la Sala Diagonal a partir de les 9 del vespre. La proposta clourà el centenari de la Torre Mossèn Tor, però també recordarà el llegat de Joan Salvat Papaseit en el seu centenari.
T'havíem avisat. No estem disposats a aturar-nos perquè seguim a la primera línia de la transició energètica. Ara, fem un pas més buscant el millor servei per tu. Bassols Energia presenta la seva primera app per gestionar la teva energia de manera fàcil, ràpida i eficient. Perquè, des de sempre, i ara més que mai, sabem que ningú millor que tu gestionarà el que necessites. Bassols, l'energia compromesa. Descarrega't la nova app de Bassols Energia i descobreix tot el que hi pots fer. Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Fluvià Òptics del carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptiques optometristes treballa amb la tecnologia mimètica perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. A casa nostra només trobaràs bones muntures, ulleres funcionals amb estil, disseny i materials innovadors. Des de fa molts anys a Fluvià Òptics tens vidres, muntures, lents de contacte, teràpia visual i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
Fars de carretejar packs d'ampolles i garrafes d'aigua? De perdre temps i de fer esforços innecessaris? Arriba a casa teva AquaGo, sense quota fixa ni contractacions, amb marques de qualitat. Te la deixem allà on ens diguis i el transport és gratuït. A més, ens adaptem al teu horari. AquaGo, mai beure aigua de qualitat ha estat tan fàcil. Contacta'ns per Instagram i al 603 92 96 05. 603 92 96 05. AquaGo, nosaltres et portem l'aigua. Tu estalvia temps.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, Enridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Vols registrar la jornada laboral?
TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A Manxa Bricolatge i Llar estem de rebaixes. Durant tot el mes de gener, un 20% de descompte en els productes de decoració, bany, moble i ordenació. I si tens la targeta Fidelitat, un 10% de descompte addicional. Encara no tens la targeta Fidelitat Manxa? Aprofita per fer-la. És gratuïta. La fem al moment. Acumules diners en cada compra i sempre tindràs avantatges especials com aquest 30% de descompte a les rebaixes. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil.
Estampats amb flors, llises, de colors vius o colors tranquils. Una cortina, un estor...
A Fes Més, tenim la solució. Des del 8 de gener trobaràs tots els dissenys que t'imaginis per redecorar casa teva canviant les cortines o els estors. I amb descomptes espectaculars.
I m'explicaran com les he de penjar?
A Fes Més, fes-ho a mida.
A Olot no tenim vinyes, però estem de sort, perquè tenim Pibernat. La nova botiga de vins al barri de les Tries. Hi trobaràs vins i caves coneguts, d'altres per descobrir, destilats de qualitat i un espai especial per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar, preus de tota mena i ofertes mensuals. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.
Són 8:45. L'Associació de Comerciants d'Olot tanca una bona campanya de Nadal i comença les rebaixes amb molt bones perspectives.
Tot i això, la presidenta Anna Planella explica que durant aquest Nadal ha faltat que baixessin més les temperatures perquè s'han venut pocs productes d'hivern.
I en general estem contents. Hauria d'haver fet una mica més de fred, això sí, perquè llavors els articles més potencials, com són abrics, com són anoracs, doncs són els que també ens ajuden a la campanya en general d'hivern, i aquesta, bueno, aquesta anirà molt i molt bé per la campanya de rebaixes, que està ja a les portes.
També hi ha molt d'optimisme entre els establiments comercials de la comarca del Ripollès. Després de la bona campanya de Nadal, sobretot a les valls de Ribes i de Camprodon, els botiguers del Ripollès miren les previsions meteorològiques i és que la neu pot ser un aliat per contribuir a les vendes. Així ho avança Jordi Tarré, tècnic de dinamització de comerç de la UIR.
Bàsicament, podríem dir que, com que també ha sigut uns dies, unes festes especials, que han hagut tres ponts, ha fet que vingués molta més gent. Han venit molta més gent. És cert que aquesta gent també ha comprat més als establiments de comerç de tota la comarca. En haver-hi pont i haver-hi neu també ha fet que moltes famílies pugessin amb els nens a fer aquests cursos de neus que fan a les valls, tant les pistes d'esquí, i això també ha fet que hi hagi un tema molt més familiar, que és el turisme que es busca aquí també, i que també ha pogut afavorir molt més el comerç.
L'Ajuntament de Santa Pau demana millores a la línia elèctrica per evitar talls de llarga durada com el que van patir durant la nit de Reis.
L'alcaldessa Cris Capó diu que és clau que facin front com un Sant Feliu de Pallerols per reclamar Endesa la unió de les seves línies per poder-se connectar en cas d'avaria greu. Diumenge, la caiguda d'un arbre va causar desperfectes a una línia de mitja tensió, deixant Santa Pau a les fosques durant 4 hores.
Demanar a Endesa que s'assegui amb l'Ajuntament, de fet els hi demanarem una reunió urgent, perquè ens trobem en la situació de que Santa Pau és un final de línia i quan hi ha una avaria d'aquestes dimensions no poden connectar de cap altra manera i ens quedem moltíssimes hores sense llum.
I a Sant Pau de Segúries pujaran un 20% la taxa d'escombraries. El consistori ha aprovat uns pressupostos expansius que preveuen inversions en nous projectes, però també inclou per primera vegada a la seva història els pressupostos participatius. L'Albert Coma és l'alcalde de Sant Pau.
Aquest any tocava la pujada d'un 20%, llavors sí que hem ampliat amb moltes bonificacions amb el tema de les deixalles. Llavors, si tu, com a municipi de Sant Pau, vas durant tot l'any a la deixalleria, doncs tindràs unes bonificacions. Amb els restaurants, també, si fan un bon reciclatge i llavors hi ha dues inspeccions a través del Consell Comarcal i des del municipi i veiem que fa un bon ús del reciclatge, llavors també tenen bonificacions. Si ets a família numerosa també tindràs bonificacions.
I ja que parlem de pressupostos, es redueix a la meitat el pressupost del Festival Infanteria d'Olot.
Ho ha avançat el regidor d'Educació, Josep Quintana, dient que s'ha pres aquesta decisió per qüestions econòmiques. El certamen que es va estrenar el passat mes de maig va ser el primer dedicat a infants de 0 a 3 anys que es feia a Catalunya.
Ha rebut molt bones crítiques i ha tingut una assistència destacada, posant en relleu la importància del joc lliure, com vostès molt bé també han assenyalat, i el moviment respectuós com a fonaments del neurodesenvolupament infantil. Celebrar un esdeveniment com aquest ha estat un gran pas per sensibilitzar la comunitat sobre la importància de la primera infància.
I avui també és notícia que des d'aquesta setmana ja estan habilitats a Olot 4 punts de recollida d'arbres naturals de Nadal.
L'objectiu és evitar que es llencin al contenidor de matèria orgànica. L'Ajuntament assegura que cada cop hi ha més consciència en aquesta matèria entre la població.
El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Aniol Sellabona.
És important, un cop acabat aquest període, doncs fer una bona gestió d'aquest residu vegetal i, per tant, doncs és molt important, no?, que es portin els punts de recollida, que s'habiliten a diferents punts de la ciutat i que aquests no s'aboquin els contenidors, o com habitualment trobem a vegades, els contenidors d'orgànica, de matèria orgànica, perquè precisament ni és el servei que pot gestionar de manera correcta tots aquests residus, ni tampoc la maquinària que fa aquestes recollides és la idònia per poder-ho fer.
Temes que tractarem a partir d'ara, parlarem de salut, perquè l'Ajuntament d'Olot i l'Hospital d'Olot, més ben dit, i comarcal de la Garrotxa, permet que el pare o la mare acompanyin a l'infant en les cirurgies pediàtriques.
Des del novembre, tots els pacients menors d'edat poden entrar al quiròfan acompanyats per un dels seus progenitors. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reduir l'estrès i l'angoixa davant el procés quirúrgic tant del menor com dels seus familiars.
I hem sabut també que recepten a Catalunya més de 500.000 d'ansiolítics al mes.
L'ús d'aquests medicaments entre les dones duplica el dels homes.
L'Ajuntament d'Olot considera que el 2025 serà un any molt important en matèria esportiva a la ciutat.
Així ho assegura el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, que destaca l'ampliació dels vestidors dels camps de futbol municipal, entre d'altres.
I ja que parlem d'esports... Un nom propi, el d'Albert Roder, que comença una nova aventura al futbol internacional.
El tècnic ripollès ha firmat com a nou tècnic de Kolding danès, club de futbol que milita la primera divisió danès de la segona màxima categoria del futbol danès. El contracte vincula el tècnic ripollès amb l'entitat fins a final de temporada del 2027-2028.
I el club tenis taula Olot tanca la primera volta al País Basc aquest proper divendres.
L'equip visitarà la pista de l'Irun Leca Enea, una de les més complicades de la superdivisió. Ho farà amb una tripleta que ja li ha funcionat aquesta temporada amb Damien Provost, Diogo Pinho i Arnau Pons.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, aquesta hora és notícia el Front Comú, que vol impulsar el govern amb el suport dels sindicats i la patronal per la condonació del 20% del deute del FLA.
Reclamen que el govern espanyol assumeixi 15.700 milions d'euros del deute que arrossega la Generalitat amb l'Estat.
El president de la Generalitat és Salvador Illa.
La Generalitat està complint amb responsabilitat. Treballem per sanejar una situació financera, reduint tant el govern aragonès com nosaltres el deute públic, però l'origen d'aquest sobreendeutament provocat per aquestes polítiques equivocades crec que requereix també d'una resposta extraordinària per part del govern de l'Estat en forma de la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica.
Els jutjats de violència masclista estan preocupats per una nova llei i diuen que no podran aixecar el cap.
Amb la nova llei d'eficiència jurídica, a partir de setembre hauran d'assumir el doble de casos que fins ara anaven als jutjats d'instrucció.
La màquina que edita les ordres del genoma, possible taló d'Aquil·les de les malalties com el càncer.
El Centre de Regulació Genètica descriu com s'ho fan les cèl·lules humanes per donar sentit a les instruccions que els donen els nostres gens.
El Tibet intenta recuperar-se del fort terratrèmol que ha provocat almenys 126 morts i prop de 200 ferits.
El sisme, que ha tingut diverses rèpliques de menor intensitat, s'ha sentit a tres països veïns, el Nepal, Bhutan i la Índia.
D'altra banda, Donald Trump no descarta l'ús de la força militar per controlar Groenlàndia i el canal de Panamà.
El magnat reitera que vol comprar el territori autònom per garantir-se la seguretat econòmica.
I tanquem amb Elon Musk, l'altre personatge del dia, que es fa un lloc entre la llista de preocupacions de la Unió Europea de cara a aquest 2025.
Competitivitat, descarbonització, Ucraïna, Trump i la desinformació són els reptes per aquest any de la Unió Europea.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
ara tenim el temps. De cara a les properes hores, quina és la previsió que ens espera? Li preguntem a en Dani Ramírez. Abans, però, temperatures.
Doncs avui ens llevem amb 3 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau sota 0 el tenim a Das, 2 graus ja positius els tenim a Vic, 3 a la Vall d'en Bas, 4 graus a Olot, 5 a Camprodon, a Ripoll, a Ribes de Freser i a Molló, 6 graus els tenim a Sant Feliu de Pallerols, 7 a Castellfollit de la Roca, a Figueres i a Roses, 8 graus a Besalú i a Banyoles i 11 graus a Girona.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Dani Ramírez.
Anem per endavant aquesta setmana de gener, la segona, amb un temps relativament estable. No venen pluges, potser una mica de núvols, poca cosa a la zona del Pirineu aquesta tarda, no preveiem precipitació, i dissabte al matí també, una mica més tapat, però no hi ha d'haver pluja ni nevada. I les temperatures que aniran pujant lentament. Avui pujaran i també divendres, demà pràcticament estables. Però podria ser que entre diumenge i dilluns de la setmana que ve baixessin. Aleshores faria una mica més de fred, tot i que per ara no sembla una gran glopada d'aire fred. Bé, anem a pams. Avui, doncs, aquest dimecres, marcat per sol, alguns núvols. No descartem alguna boira al matí. El Ripollès, també cap a Osona, Lluçanès, poca cosa. I entrarà vent del sud. Aquest vent del sud podrà ser moderat a la tarda i farà pujar la temperatura per sobre dels 18 graus a les comarques gironines. Ahir vam arribar a 10 graus a Vic, baixa, 12 a Olot, o 17, la més alta, la Bisbal d'Empordà, o 16, Calonge. Avui serien fins i tot una mica més altes amb aquest vent de Garbí i mala mar. Hi haurà forta maronatge de 2 metres a la Costa Brava. Tarda amb núvols prims, però ja diem que sense precipitació i aquesta temperatura clarament més suau. Vaja, que la setmana o aquest mes de gener de moment no ens portarà grans canvis. De fet, ens podríem plantar ben bé cap al dia 15, 16, sense gran situació de fred, sense cap glopada molt, molt freda, ni cap situació de pluja o de nevades. Per tant, continua mancant molta neu al Pirineu.
Peixosisme, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de Roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixosisme, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixosisme!
I ara parlem de salut, perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa permet que el pare o la mare acompanyin a l'infant en les cirurgies pediàtriques. Des del novembre, tots els pacients menors d'edat poden entrar al quiròfan acompanyats per un dels seus progenitors. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reduir l'estrès i l'angoixa durant el procés quirúrgic tant del menor com també Roger Isern dels propis familiars.
Des del mes de novembre, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha posat en marxa una nova iniciativa que permet que la mare o el pare dels infants que han de ser operats puguin acompanyar-los a quiròfan i ser-hi durant la inducció a l'anestèsia. Es tracta d'un moment delicat tant per als infants com per a la família, ja que, com apunten des del mateix Hospital Olot, s'enfronten a una situació i un espai desconeguts. El principal objectiu és que aquest moment sigui més relaxant que no pas estressant. Per fer-ho possible, el Servei d'Anestèsia ha redactat un nou protocol que habilita la presència d'un dels progenitors, així com l'adquisició d'uns vestits de protecció. En declaracions a la finestra d'Olot Televisió, el cap del Servei d'Anestèsia de l'Hospital Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Joan Hortells, ha detallat d'on sorgeix la iniciativa.
Havien famílies que això ho havien demanat i s'havia fet, i això, de fet, és una cosa que ja ho portàvem fent temps a altres llocs i altres centres, i és una iniciativa una mica enganxada amb això.
Per tirar endavant aquest acompanyament, s'ha dissenyat un circuit on el pare o la mare acompanya l'infant fins al quiròfan. Allà administra l'anestèsia mitjançant una mascareta facial pediàtrica. L'aplicació de la mascareta a la cara de l'infant va a càrrec del mateix progenitor, sota les indicacions del personal d'anestèsia, que és qui la subjecta acoblada a la cara de l'infant. Just en el moment en què l'infant comença a notar els efectes d'aquesta anestèsia, es convida al mateix progenitor a abandonar el quiròfan.
Operem nens, però operem cirurgies de pròtesi, operem cirurgies generals, cirurgies de ginecologia. No pot sotmetre a un risc d'infecció d'altres pacients pel fet que, per molt que ho demanessin famílies, poguessin entrar. Per això s'ha d'intentar dissenyar un circuit on es preservi aquesta esterilitat i no interfereixi per res amb la resta de l'activitat quirúrgica.
Segons xifres facilitades pel mateix hospital, anualment es fan quasi 200 intervencions quirúrgiques a menors d'edat. Per exemple, el 2023 se'n van fer un total de 173.
I no deixem la salut perquè es recepten a Catalunya més de 500.000 d'ansiolítics al mes. L'ús d'aquests medicaments entre les dones duplica el dels homes. Els metges de família alerten d'una manca de recursos i demanen més temps a consulta i més atenció psicològica.
Els ansiolítics sumen més de 500.000 de receptes mensuals i més de 5,5 milions de receptes entre el gener i l'octubre d'aquest any, segons dades del Servei Català de la Salut. En els 10 primers mesos del 2024, el sistema públic en va registrar 5.577.239, un 3,2% menys que en el mateix període de l'any anterior. La tendència és lleugerament a la baixa des del 2021, quan les farmàcies es van dispensar prop de 5,9 milions. L'ús dels medicaments de la família de Diazepam en dones és de 3,8 milions de receptes en els primers 10 mesos de l'any 2024, més del doble que en el cas dels homes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, remarca que han denotat un increment.
Un increment, i segurament un ús, allò que en diuen, un ús inadequat, que bàsicament és que es prenen fàrmacs més temps del que es recomanaria, no? I això és un tema que sí que és important, i des dels recursos sanitaris sí que ens hem de posar una miqueta les piles, doncs, per intentar parar el cop, perquè no vagi a més, no? Perquè moltes vegades el problema d'aquests fàrmacs és que generen aquesta dependència i, per tant, al final se'ns cronifica a l'ús del fàrmac i probablement tampoc soluciona el problema pel qual en principi es va donar.
Els ansiolítics sumen més de 500.000 de receptes a farmàcies facturades al CatSalut cada mes de manera sostinguda, segons les mateixes dades. Formen la setena família de medicaments més dispensada en un rànquing liderat per als analgèsics com Helocatil i altres fàrmacs que contenen paracetamol. La metgessa de família i vicesecretària del Col·legi de Metges de Barcelona, Sònia Mirabet, creu que en els últims anys hi ha més prevalença de patologies relacionades amb la salut mental, ja que no estan tan estigmatitzades. Hi ha més conscienciació i això de retruc porta un augment dels ansiolítics.
La prescripció és inadequada en el sentit que, per exemple, estem en general o s'està tractant a vegades situacions que són com de dol o situacions de processos naturals de la vida, no? Que moltes vegades amb d'altres teràpies, doncs, més psicològiques o amb altres acompanyaments ja podríem tractar-se o fins ara s'havien tractat.
Per territoris, la Catalunya central és la regió sanitària amb una ràtio més alta de prescripcions, amb 100 per cada 1.000 habitants al mes d'octubre. Per altra banda, la mitjana catalana és d'unes 70 receptes. La de Girona, Barcelona Ciutat i tant el nord com el sud de la seva àrea metropolitana se situen en unes 65.
Són 3:15 i un minut, esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. Avui, ja ho heu sentit, el nostre programa ha tingut molts balanços de com han anat aquests dies de festes de Nadal i ara en volem fer encara un més amb la Laia Vilanova, que és la coordinadora de Creu Roja a la Garrotxa, perquè l'entitat ha dut a terme la campanya de joguines amb la qual cada any intenta que tota la mainada tingui joguines noves i gaudeixi de la festes amb absoluta normalitat. Laia, què tal, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Bé.
Com ha anat aquest any la campanya de joguines?
Doncs un èxit, com cada any. La veritat és que ja fa uns anys que portem una dinàmica molt bona i estem molt contents d'haver pogut arribar a totes aquelles famílies, doncs, que se'ns va fer l'encàrrec que arribéssim.
L'arbre dels desitjos, que recordem era aquesta experiència a través de la qual es podien dur a terme aquestes activitats solidàries d'aconseguir joguines, cada vegada sembla que s'ha imposat amb més força, no?
Sí, 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 ja fa uns anys que a més, doncs, a part de particulars, s'hi sumen moltes empreses, com una activitat de team building, no? En què els treballadors s'impliquen solidàriament amb aquesta campanya i escollen, doncs, un desig d'aquests infants i el porten a terme, no? I la veritat és que és molt maco veure com es generen aquestes voluntats i aquesta solidaritat, no?
Teniu tancades ja les dades, la quantitat de joguines que heu aconseguit repartir?
La quantitat de joguines ronda, no t'ho sé dir exactament, però ronda les 500 joguines. Sí que hem atès a 133 infants, que representen 77 famílies, vale? Infants entre 0 i 12 anys, eh?
Molt bé. Per tant, doncs, han estat, diguem-ne, unes campanyes que han estat segurament les més seguides dels últims anys?
Sí, és una campanya que té molt bona resposta. Jo crec que per Nadal tots estem bastant solidaris i molt sensibilitzats, i quan es tracta d'infants la gent no dubta en col·laborar si pot, evidentment.
També hem tingut aquest any la iniciativa del Torró Amic, amb la qual s'han aconseguit recaptar 5.000 euros, que faran possible que avis i àvies puguin, doncs, fer realitat algun d'aquells desitjos que els hi queden pendents, no?
I tant, la veritat és que estem molt contents també, perquè és una campanya que, bueno, que és una aposta una mica arriscada, perquè havíem de poder explicar bé aquesta campanya, perquè no, que la gent no ho percebés com algo frívol, vull dir, més que un desig de poder anar a algun lloc en concret, era la idea, doncs, de poder ajudar una persona gran a fer una cosa que té pendent de fa molt de temps, però fer-ho des de la banda, doncs, de l'acompanyament, de l'escolta, del treball i del suport emocional en tot aquest procés, no? Per un tema també de treballar per prevenir la solitud no volguda tot això que devem a les persones grans, no?
Quins són els principals reptes de l'entitat de cara al 2025?
Doncs continuar amb tot el que ja estem fent, i després aquest any hem posat el focus principalment en tres projectes. Un és el projecte Scaffos, que va també dirigit a persones grans, i és un projecte que està pensat per posar en valor la saviesa, l'expertesa de persones grans i fer intercanvis intergeneracionals per fer aquest intercanvi d'informació, de coneixement, no? És una mica per lluitar contra l'edadisme, que desgraciadament també està molt a sobre la taula avui en dia, i donar-li aquest punt d'intercanvi intergeneracional. Després, un altre tema que tenim molt sobre la taula, per tal com està tot avui en dia, és el tema de l'equip de resposta bàsica en emergències, que el volem potenciar, el volem dotar de més material, el volem continuar formant a més voluntaris, perquè, doncs, en situacions com la que ha passat a València, o si passa alguna cosa més a prop, o cada estiu tenim desgraciadament també algun incendi aquí a l'Empordà, doncs poder continuar donant suport en totes aquestes tasques d'emergència. Per tant, des d'aquí també aprofito per fer una crida a aquelles persones que tenen una certa motivació amb aquest tema d'ajudar quan hi ha una situació tan desastrosa com aquesta, doncs de poder donar el seu cop de mà, doncs que s'acostin aquí, els explicarem el projecte.
Molt bé, doncs Laia Vilanova, coordinadora de Creu Roja a la Garrotxa, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més, i enhorabona per aquestes dades aconseguides, aquestes festes.
Gràcies.
Amb 9 minuts arribem ja al punt exacte de les 9.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Temps ara d'esports. Albert Roder comença una nova aventura al futbol internacional. El tècnic ripollès ha firmat com a nou tècnic del Colding danès, club de futbol que milita la primera divisió, la segona màxima categoria del futbol d'aquell país. El contracte vincula el tècnic ripollès amb l'entitat danesa fins a finals de la temporada 27-28. Xavier Vilella.
L'entrenador de futbol nascut a Ripoll, Albert Roder, acaba d'assumir un dels reptes més importants de la seva carrera a les banquetes. El tècnic ripollès és, des d'aquest dilluns, nou entrenador del Colding IF, club que competeix a la primera divisió danesa, segona màxima categoria del futbol a Dinamarca. Roder, que es trobava sense equip després de deixar el Wisla Cracòvia a mitjans del curs passat, signa per al conjunt danès per les properes 3 temporades i mitja. La seva arribada es produeix durant l'aturada invernal de la competició a Dinamarca i agafa l'equip en setena posició, empatat amb el conjunt que marca l'entrada a posicions de play-off d'ascens a la Superliga. L'arribada d'Albert Roder al Colding és un pas important per totes dues parts. D'una banda, perquè l'entrenador assumeix un compromís a llarg termini en un club llunyà de casa seva, i de l'altra perquè el club confia en Roder per assolir l'ascens de la Superliga, un objectiu ambiciós que ha motivat l'arribada del míster ripollès. Durant les darreres setmanes s'havia especulat amb el possible fitxatge de Roder per un equip potent de la Primera Federació Espanyola, a més d'un suposat interès d'un club de futbol bàltic. Finalment, però, l'entrenador ripollès s'ha inclinat per un projecte guanyador a llarg termini.
L'Ajuntament d'Olot considera que el 2025 serà un any molt important en inversions esportives. Destaca l'ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal, millores al pavelló d'esports i l'enllumenat de l'estadi municipal, entre d'altres.
Olot renovarà
utilitzarà durant aquest 2025 alguns dels seus equipaments municipals. Ho ha anunciat el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, on també ha destacat el gran any que ha viscut la ciutat en termes esportius. N'ha fet un balanç molt positiu i sobretot de consolidació del projecte esportiu que s'ha estat impulsant a la ciutat els últims anys.
Que ha estat aquest any de confirmació amb aquest projecte que estem intentant desplegar i desenvolupar durant els últims anys, d'Olot Ciutat Esportiva. El que ens agradaria, o el que ens agrada a nosaltres, és que l'esport bategui tot l'any a la ciutat d'Olot, i crec que el balanç és molt positiu. És molt positiu perquè crec que des d'una mirada molt transversal s'han anat assolint aquests objectius que ens havíem marcat, amb una temporada fantàstica si ens referim als clubs esportius de la nostra ciutat.
Deixant enrere el passat i mirant cap al futur, el cert és que la ciutat continua disposant d'equipaments esportius que necessiten diverses millores. Un dels principals focus d'atenció se centrarà aquest curs en els vestidors dels camps de futbol municipals.
Volem fer actuacions molt importants als vestidors, als camps del Morrot, dels camps de futbol municipals, el de Sant Roc, una millora dels actuals, el camp del Pic del Bac, el Joventut Sant Pere Màrtir, també una ampliació dels vestidors, sobretot per donar una atenció de molt millor qualitat al futbol femení. El creixement que té el futbol femení a casa nostra és molt important i, per tant, necessitem aquestes instal·lacions, necessitem aquests vestidors.
Aquestes, però, no són les úniques renovacions que té prevista el consistori per aquest 2025. Els clubs de gimnàstica artística continuen buscant un nou espai per substituir el recinte firal. A més, el pavelló d'esports i l'estadi municipal també rebran modificacions.
El Club Tenis Taula Olot tanca la primera volta al País Basc aquest divendres. L'equip visitarà la pista de l'Irun Leka Enea, una de les més complicades de la Superdivisió.
Amb la fase final de l'Europe Trophy aparcada fins al mes d'abril, el Club Tenis Taula Olot torna de les vacances de Nadal per afrontar un partit clau, l'últim de la primera volta. Els olotins van menjar els raïms uns dies després d'encadenar una sèrie de bons resultats, dues victòries i un empat en els últims tres enfrontaments i de certificar el millor moment del curs fins aleshores. El grup tornarà a la competició en un 2025 ple de reptes, però sobretot el de classificar-se de nou per jugar a Europa l'any vinent. Per fer-ho, l'Olot mirarà de superar l'Irun Leka Enea Basc en una de les pistes més complicades de la màxima categoria. El vicepresident del club, Xavier Selles, fa aquesta anàlisi del quadre basc.
És un equip que ells solen jugar amb un dels seus dos jugadors nacionals, el Joan Ander, Garrica Beitia, o Ben Boldani Palacios, però és que han alineat fins avui, a 6 estrangers diferents. Per tant, el ventall que tenen de tripleta és molt ampli i això té dificultat una miqueta. Més bons jugadors en general, especialment el Gaston, que ja és un fixe i que porta molts anys allà.
L'Irun Leka Enea Basc també ha sumat només 4 victòries, igual que l'Olot, però ja 5è a la taula de Superdivisió. El bloc olotí s'hi desplaçarà amb Provost, Diogo Pinho i Arnau Pons. El partit entre l'Irun Leka Enea Basc i el Club Tenis Taula Olot començarà a 6:45 de la tarda d'aquest divendres al Centre Especialitzat en Tecnificació Esportiva Sònia Chazarreta d'Irun. Selles admet la importància del maig.
Finalitzar aquesta primera volta amb una nova victòria ens aproparia aquestes places que anhelem, no? De poder estar dintre els 6 primers. I bé, també aquesta signatura pendent una miqueta de guanyar fora, no? I per tant pensem que és una oportunitat que veurem si no la deixem passar, no?
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies per la confiança. Demà hi tornem de nou amb tota l'actualitat de casa nostra. Bon dia.